Ara passen 3 minuts de les 9 del matí, després del programa informatiu Bon Dia, Bona Hora. Arriba la sintonia d'aquesta tertúlia que, evidentment, arriba els dimarts i dijous de 9 a 10 del matí. És una hora que tenim per conversar amb ciutadans de Lloret de Mar. Avui amb una companyia consolidada. Estem parlant de ciutadans més que coneguts. Per exemple, tenim amb nosaltres l'Agustí Blanc. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb nosaltres també en Salvador Pujós. Bon dia.
Molt i molt bon dia.
Tot i el vent i el fred. Sí. I un honor tenir amb nosaltres a la tertúlia d'avui l'Alfons Serrano. Molt bon dia.
Bon dia, Josep.
Tot i que no hem de parlar precisament d'esports, que també en podem parlar, però avui, senyors, tenim amb nosaltres aquesta hora pel davant per parlar precisament d'una notícia que sempre, un tema que s'utilitza de recurs per obrir conversa o per passar el temps, mai millor dit, del temps, de la previsió meteorològica i d'aquesta onada de fred que ara mateix ja estem patint, entre cometes, tot i que avui hem entrevistat en Felip Carbonell, el cap de Protecció Civil, i ens ha dit que en les pròximes hores és quan es notarà encara més aquesta glopada d'aire siberià, no?, que està envaint la península Ibèrica. I com que ara bufa el vent, ho ha fet durant tota la nit de forma considerable, quan en calmi, aquesta sensació de fred encara s'intensificarà més. Com ho veuen vostès? És normal això? Perquè, clar, ara l'Agustí Blanc em dirà, ja toca, perquè és hivern, toca fer fred.
Home,
oi, Agustí?
Sí, però no tant. No hi estàvem acostumats. De petit sí que feia fred aquí a Lloret, però ara últimament no em fa tanta.
Estem molt ben acostumats, ara.
De tant en tant arriba.
L'Agustí és un exagerat, perquè aquí a Lloret vivim en un lloc privilegiat, perquè quan tu agafes el cotxe i baixes la Costa d'en Gallina, el vidre del teu cotxe s'entela perquè té de dret el fet del Montseny. Per tant, som privilegiats a Lloret.
Sí, no, de totes formes sí, però jo recordo de petit que la Riera cada any estava glaçada i nosaltres hi pujàvem i anàvem per sobre, amb bicicleta, amb tot. I ara no l'he vist mai més, encara que vagi subterrània, però la part de dalt tampoc es gela. I els llençols, quan els estenies, quedaven com un bacallà. I ara això ja no ho he vist més.
Mira, jo, si puc dir la meva, l'altre dia comentàvem un antic company de feina que quan parlaven del fred, digues, com treballaven de palet abans, jo recordo molt que
se t'aglaçaven les galledes,
Les galledes glaçaven, les tutxanes, com els mullaves, es glaçaven, tot es glaçava. Tu, els dits te quedaven morts de dolor. I amb la gravanta que no teníem aquestes xupes que diuen ara, enforrades amb pell de camell i pell de... i oques de ganso i plomes de ganso. No, jo penso, perquè ara l'única cosa que me dedico és a pensar i filosofar, a la meva manera. Jo en dic filosofia de vestida. Llavors, com que l'altre dia deien que en els nanos, la mainada, els portem sobreprotegits, dia parlaven a la tele sobre protegits, dic, no serà que nosaltres també, encara que siguem més grans, estem sobreprotegits en qüestions d'aquestes? Fa fred, molt bé. L'únic problema que jo veig aquí és el fred humit. El fred de per exemple, de Camprodon, d'aquests puestos de muntanya, t'abrigues i passes bé, el notes a la cara, però és que aquí te se posa els ossos i és degut a l'humitat.
Bueno.
Però també estem massa sobreprotegits, calefaccions, d'això, esclar, llavors, quan surts a fora, ho notes.
I Blanc, també hi ha una altra cosa que un ho mira i a vegades pensa, bueno, si això jo ho he vist molt de menut, i és la mar que fuma, no?
Com la...
La mar, la mar. Que sortia...
Ah, la mar, sí, fumant, sí.
Sí, vull dir, sí, això ens donava una idea del que era, doncs, avui fa fred, de veritat,
sí,
no?
Sí, sí. I una altra cosa que han desaparegut completament són els panellons. Abans anaven carregats de panellons els dits de la mà, les orelles i els peus. I això ja ha desaparegut. Algú hi deu haver.
Jo també recordo una altra cosa, que era per les dones, allò era fatal, que en deien les vaques. que quan es posaven davant del foc es traien les mitges i els hi quedaven tota la part aquí davant, que se'ls hi veia com una mena de venes així, en deien vaques, no sé la paraula tècnica quina és, però anaven molt al tanto, a vegades s'hi posaven d'esquena, deien, perquè no surtin les vaques.
A les cases hi havia, no sé, l'olor d'espardenyes cremades.
Sí.
Aquesta era la cosa, no? Que t'acostaves tant al foc que al final, doncs, aquesta olor hi era, però de veritat que un de la seva infantesa es queda, almenys jo, amb dues coses. Una, el mar que fumava, com jo m'anava cap al col·legi, el mar que fumava, i l'altra, que si feia molta fred, quatre basses que hi havia eren glaçades. Doncs, fa molt temps que no ho veiem, no? Bueno, des de l'última nevada, però em refereixo que habitualment els hiverns són més suaus.
Bueno, i això que deia Agustí de la riera, jo recordo molt bé que les dones, quan anaven a rentar la riera, havien de trencar el glaç del gel per poder d'això, que veies que les pobres puces i això quedaven, no els havien de matar, que quedaven mortes, fogades i glaçades, i era un gran què, no els faltava posar lleixiu ni res.
Però és que això també passava en els safretxos de les masies que hi tenien... anaven les dones a rentar. També l'aigua estava glaçada allà. Potser no tant com a la riera, perquè la trencaven fàcilment, però estava glaçada.
Sí. Lo de la fred, i més, ara qui és que... amb els sistemes que es fan ara de tancament de cases, les portes... Jo me'n recordo a casa, quan vivíem, allà al carrer de Santa Cristina, la casa veia que el pare sempre deia ens escalfem per davant i ens refredem per darrere, perquè per sota la porta entrava l'aire. El tiratge de la xemeneia era fantàstic, perquè sempre hi havia corrent, no feia gens de fum.
Les cases han canviat, evidentment. Vull dir, hi ha moltíssima gent, hi ha un tant per cent molt elevat de gent que té calefacció, cosa que com parlàvem abans, doncs això no hi era, i com parlàveu vosaltres, doncs, de la jupa, vull dir, anem molt més bé, molt més abrigats que no es anava, però, bueno, en fi, jo el que continuo creient és que no tenim aquests períodes que havíem tingut de fred, no? Si no recordo malament, Agustí, vostè m'ho pot aclarir més, això, em sembla que en deien l'any del fred, però era més o menys un 2 de febrer, que per aquella època era festa, perquè, bueno, que era, en fi, deixem-ho estar, que en deien l'any del fred. Era dir que un 2 de febrer ens vam aixecar, feia un sol radiant i teníem una fred que va ser massa, que uns calyptus que hi havia en el camp de futbol del Blanes es van glaçar i els van... tenir que tallar perquè vull dir, es va morir.
Sí,
és a dir,
que aquí el manicomi també.
Sí, també el van
tallar.
Sí, el
de la caleta.
Del fred, i tant que sí. Però bueno, feien unes sopes d'ais d'aquelles, això és que allò ho curaven tot, home. Jo, ara com que s'ha posat de moda els gustos aquests de cuines i d'això que fan aquelles delicatesses i aquelles coses, jo penso, no, si en feren un, però amb coses d'abans. Jo recordo que a casa cada dia la bullida de fesols vermells i patates hi era. El suc no es llançava. El suc es guardava i després s'escapava i posaven un parell de granets d'ai i va tallat i feia una sopa que allò... Home, la trobaves bona perquè llavors no hi havia res més, però era bona.
La sopa de pa escalfava molt.
Oh, i tant si escalfava. Era la manera, i a més poder el que sí que ha desaparegut són aquells intervals que hi havia entre la fred i la calor. O sigui, ara ens ve la calor i de cop i volta, pum, el fred. O sigui, les tardor i la primavera s'han fotut molt relatives, jo penso.
No, abans ja estava molt marcat el que era estiu i hivern, sobretot, i la primavera i la tardor... Pues era un entremig, però era allò que es fan, notava.
Un pas com fan un escalfament per el que havia de venir, com fan els esports.
I hem de creure en això del canvi climàtic? Sí.
Home, jo crec que és evident que està canviant. És per això que estem dient, si no, no ho diríem, estaríem igual que abans. Jo crec que sí, que d'alguna manera o l'altra està canviant. Ens agradi o no, però canvia.
Sí, és que el que passa, que em van dir una vegada fent un tertulians a la tele, no tan bons com nosaltres, aquests, això, que sí, i que aquí era, el que passa, diu, no podem crear alarmisme, no podem dir, sí, ja, perquè llavors seria una alarma, però que se sap, però ja anirà veient, anem-ho dient a poc així. L'altre dia veiem una revista que sortien, no sé si era per aquí la Xina o no sé, un glaciar que hi havia per d'això, per la Sibèria, que sortien, amb el desglàs, sortien les banyes de mamut, això, aquells ullals que tenien els mamuts, que veu que els paguen a preu d'hort.
Sí, sí.
Ara els hi tornen a trobar connotacions afrodisíques i coses, i els hi paguen una fortuna. Aquella gent se'n van i amb el desglàs surt, quan fa això dels mamuts, fa milions d'anys, no?
Sí.
A veure, és evident, Sí.
Però l'Agustí, que és un home de mar, diuen, es desglaça i el mar puja. Ha pujat el mar?
Depèn de les temporades. Ara, últimament, hi havia les mimbes, estava molt baix. Però això no, és una cosa que depèn ja de la lluna i d'altres d'això, com les marees, que aquí no n'hi han. Però les diferències d'altura aquí, per exemple, per dir alguna cosa, el Port de Blanes, entre el màxim i el mínim hi ha un metre de diferència. Que no,
en aquí?
No, sí, aquí a Blanes o aquí a Lloret, perquè no tenim port, allà es veu millor. Però hi ha, entre el màxim i el mínim, hi ha un metre de diferència. El que passa que ve com ve. No és una marea que és exacta i la pots cronometrar, i hi ha unes tables i tot per navegar pels puestos que hi ha marea, però aquí hi ha dies que trobes que has de baixar en el barco, hi ha dies que has de pujar del barco a terra. O sigui que hi ha un metro quasi de diferència.
Déu-n'hi-do. I no serà de tants trastos que tiren a dins de l'aigua?
No ho crec, no, perquè és una cosa natural. El que dic és, no té una regla, com les marees tenen. Hi ha unes tables, hi ha uns deixols, pots calcular, etc. Però aquí no, aquí hi ha dies que és alta, hi ha dies que és baixa.
I això no es nota
les
més?
Les mimbes és baixa.
No es nota més quan hi ha temporals?
Sí, el que passa que com hi ha temporal, a dintre un port no ho notes, perquè no, l'aigua no es belluga. I a fora, amb l'espuma, tampoc veus el nivell que marquen les roques, que normalment està marcat perquè hi ha, és més verd o no és verd. No hi ha algues ni coses d'aquestes. Sí que es nota el temporal, Però tant pot ser el temporal en marea alta com en baixa. Vull dir que no...
El que passa que ara, perdó, amb tantes tecnologies, jo hi ha algunes coses que dic, perquè ara t'han fet la previsió, perquè la tria, segons vaig sentir, el fred fort serà diumenge que ve. Perquè hi ha un... està passant un front que després el trobar l'anticicló en tornarà. Ostres, però de veritat poden ser totes aquestes coses... Pot ser que sí, perquè a mi una de les coses que m'encanten és quan diuen en el Pirineu Aragonès, per exemple, hi hauran tormentes que poden ser localment fortes. Bé, no localment, localment, esclar, és molt fàcil dir localment, no? Un. Sí. O sigui que tampoc ho tenen ben concret a un.
No, és molt difícil.
Home. Sí, els homes del temps no són tan exactes.
A veure...
Però esclar, si ara tu dius me'n vull anar al Pirineu, o vull anar a la província de Girona... Però cuidado, perquè hi haurà puestos que localment podrà caure, doncs, en pedra. Però aviam, localment a un, a Lloret, a Sant Feliu de Guíxols...
Si te diuen a Sant Feliu de Guíxols i no cau, llavors tothom se'ls hi enfotarà. És més o menys, és per aquí, aquest tros, no? Això ho hem vist amb esports a la Volta Ciclista a França, que és probablement un dels llocs on o la gent que fa les carreres de Fórmula 1. És a dir, d'aquí un quart d'hora plou. O en el Tour de França, que te diuen a les 4 de la tarda caurà aigua. I penses, punyetes, sí que van... Doncs aquesta gent, no sé, vull dir...
Tenen... Tenen els seus mitjans, tenen les seves coses, això de localment, clar, un puesto l'altre sí que ha de ploure.
Això el que passa és que el clima aquí, amb les muntanyes i tal, és un... a Catalunya, precisament, és molt difícil de predir, perquè són climes molt locals. i pots dir plourà i a Girona, per exemple, fer una gran plaguda, i aquí amb el sol,
sí, sí, sí,
o la inversa, no? Vull dir, és, en canvi, hi ha països que són més fàcils de predir el temps, que no pas aquí.
El que també és cert és que apel·lo al que deia l'Alfons al principi de la tertúlia, que Lloret tenim un miniclima molt concret, eh?
Sí, bueno, però ens l'hem guanyat, ens l'hem guanyat de pols, que ens ha costat molt, eh? No,
aquí Lloret, jo sempre ho dic, eh? Sí, a l'hivern, per dir un exemple, ja que has dit que soc mariner, agafes el barco i en el port de Balanes fot un fred que d'això, que pela, que ve del Montseny...
Exacte,
i d'això.
És el corriol.
A la que has tombat la punta de Santana, allà mateix, ja canvia. I la prova de tot això és que entre aquest tros, entre Lloret i Canyelles, que és allà on te torna a canviar, tenim una zona privilegiada. I es nota aquesta zona perquè en aquesta zona hi ha tres jardins botànics. O sigui, el de Blanes, sí. El Mari Murtra, el Pinya de Rosa, sí. Que a més és de cactus, que són espècies tropicals, i els jardins de Santa Clotilde, que encara que no hi hagin flors, els arbres aquells són especials, no? Vol dir que això demostra que el clima d'aquí és privilegiat. És una zona que és el que deies tu,
no. Que
estem en un lloc privilegiat. Ara, això no vol dir que en tant faci fred.
No, que sí, però em refereixo que és que... A veure, es nota molt. Ho has d'agafar, només has d'agafar un cotxe, eh? I baixar la costa en Gallina, i on hi ha l'Hospital Comarcal...
Ja puja 2 graus.
Era el lloc més fred que hi ha a tota aquesta comarca de per aquí. I allà, on no hi havia glaç, no, ni, quan arribaves allà, i allà sí està glaçat.
I això també venint de Girona...
Abans del túnel i després del túnel.
Abans del túnel puja 3 o 4 graus, a vegades.
Sí, sí.
I la zona de darrere el túnel és la zona més freda
que hi ha per aquí.
Que hi ha per aquí. Sí, sí. És un lloc que jo no entenc, això de les carreteres, i em vaig amb un altre tema. Allà han posat un radar que marca 100. Allà no hi pot anar ningú a 100, allà, perquè es mataria, tant d'estiu com d'hivern.
A on és, exactament?
El passat del túnel. Abans d'aquella curva que hi ha que sempre estava gelada, abans hi havia un lletrero que deia gel.
Direcció Vidreres, eh?
Sí, direcció.
Sí, sí, direcció Vidreres.
En el radar aquell, abans, la limitació era de 80.
Sí, però ara és de 100. I allà 100 és que ni en bon temps hi pots anar allà.
La curva que diu l'Agustí és que no li toca el sol a l'hivern, sí, no li toquen tot el dia, sí, per tant està sempre glaçada aquella curva, no?
Allà el glaç abans hi era sempre, ara potser una de les altres coses que ha canviat ara,
bueno,
ja no,
ara faran tèrmiques. Ara que diuen les carreteres, ja ens anem una cosa a l'altra, l'altre dia m'ho van preguntar, jo tampoc m'ho segueix, si fixeu aquella raia blava que fan al costat, per què és allò?
Allò és el cable òptic.
La fibra òptica.
Ah, la fibra òptica?
Sí, o la fibra òptica, com n'hi diguin, sí.
Per què això? Per
el tenir... telèfon.
Ah,
el telèfon.
Tu no vas per internet, Pujós, no?
Per sort, encara no.
No,
mira, jo reconec que és una gran eina per saber fer-la, sí, però a mi, en punt negre, com veig que els nanos i els que no són nanos i el d'això, tot el rato... amb els gels morros. O sigui, se'n van de viatge, es va de viatge, i si vaig de viatge és per veure les coses, i no, amb el mòbil mirant el d'això.
Però si tu vols saber quin temps farà demà a Roma, necessites l'internet, perquè diuen, bueno, demà doncs me plourà a Roma. No hi vaig, m'espero la setmana que ve.
Jo si me dius que m'apagues un viatge a Roma, me se'n fot que
plogui o que no.
En un moment que tu miris, n'hi ha prou, no?
Sí, no cal.
Està tota l'hora de dinar, i tots allà amb el nanos i no nanos,
Home,
però la gent de mar depeneu molt del...
Sí, però abans no teníem rei, anàvem igual. Jo recordo de petit, els primers viatges, anàvem a Eivissa, a Mallorca i tot això, amb un compàs només. No teníem res més, amb un compàs. Però... Un pas i una carta de navegació.
Que us diguin,
i l'encertàvem.
Que us diguin el temps, us beneficia o no?
Home, sí, però tampoc massa.
No.
Perquè si estàs a mig del canal i et fot una tormenta...
Una tramuntanada.
No aguantes, bueno. Com sigui.
No? Ja, bueno, ja hi som una altra vegada.
Ara que diu de la navegació, i aprofitant que tenim... Aquí és el que ha dit, també una vegada parlaven, deien, no sé ara com ho fan, però deien que abans el mariner, el que estudiava, de guardamarina i això, el primer que l'ensenyaven era la navegació a vela.
Sí,
i, esclar, quina era la pregunta de molts, però per què la navegació a vela si ara ja es va amb motor? Però sempre és bo sebre les arrels de la navegació. Pot ser que un dia passi alguna cosa. Mireu, ja aniré ràpid. La gran sèrie aquesta de la Guerra de les Galàxies, hi va haver una cosa, la mirava, vaig veure...
Per no veure internet sí que veu cinema.
Sí, cinema me l'empasso tot. Tot, hasta el dolent. Doncs que hi havia un post que es trobaven aquell Luke Skywalker amb un robot d'aquells, amb una nau, que l'estaven perseguint i passen per un camp magnètic. Al passar per el camp magnètic, el robot, aquell que anava tot amb això, queda pum, i l'altre fa el d'això manual. Diu, això és el que em va dir el maestro Jedi, em va dir... tu sempre tens una cosa que no tenen ells, que és el cap, la individualitat. Doncs això és el mateix. Qui li diu que un dia no pot passar alguna cosa i tinguin d'anar qui diu a la vela? Sebro, Però ara no. Ara, avui en dia, per exemple, els nanos al col·legi, suposo que no els deuen ensenyar que 2 i 2 són 4. O 4 i 6 són 10. Perquè és coi, si ja ho poden mirar amb la tablet.
Ja tenim la maquineta.
Això, la maquineta.
Sí, però la principal maquineta està aquí dalt.
Ah, per sí, això. Bueno, Si no hi ha la maquineta, si un dia falla la maquineta. En fi, jo crec que estem en un temps que jo ara, com que ja repapiejo, i l'única cosa que tinc dret és això mateix, el repapiejar ja com a vell, penso que anem ara massa de pressa. Ja m'ha salat de manera... que anem massa de pressa.
Jo crec que no es disfruta de la cosa. O sigui, la satisfacció aquella que tenies, per exemple, almenys els primers anys, que arribaves a Mallorca i deies, l'he encertat.
He trobat l'illa.
Ara no té cap d'això, no, perquè ja saps on te vas. Més ben dit, ara poses l'automàtic i arribes allà on vols.
Sí, però, Agustí...
No té cap...
En aquell temps, allò que diu arribes a Mallorca i l'he encertat. Home, te n'alegres perquè si no l'encertes, on vas a parar?
No passes de llarg, no?
O et perds,
sí,
no?
Sí, vull sí. Dir que... Però, jo... però l'emoció aquella de voler complir una cosa, no d'això, és com si puges l'Everest o t'hi pugen amb un helicòpter. No és el mateix, no?
I anar a caminar per fer senderisme i agafar un planol i mirar les indicacions o agafar el GPS i et va dir per on tens que passar. El mateix. Ara que deia d'emocions, no m'estranya de coses. Aquest dia deien, en un article en el diari, no sé en quin Monçó, quin era, que amb els regals dels nanos que en tenen masses, tant de regals. Resulta que un cas és que un nano va entrar a dintre a l'habitació on li havien deixat els regals i era tal la pila que hi havia que al tocar-la se li va caure per sobre, el van haver de portar a l'hospital perquè es havia fet traumatismes de certa consideració.
De totes maneres, jo crec i estic convençut que el 100% de la gent de Mar de Blanes, perquè la tenim aquí, o de Palamós, els patrons de Quillat, abans de sortir aquesta matinada, escolten el temps.
Oh, esclar, no, això també ho fèiem abans, vull dir que no.
Jo estic convençut d'això, vull dir que...
A la ràdio ja en fos, sí, però ho feies, no?
Que el servei meteorològic, l'home que va a la mar... el vol conèixer i no es vol trobar doncs a mig de la badia pescant i que li vingui o que l'enganxi a la tramuntana, vull dir, ja vol ser a port.
El que passa és que no és una ciència exacta,
no.
I poden predir fins a un cert punt.
Sí, però la tramuntana quasi que sí.
La tramuntana, bueno...
Ara, darrerament, estem veient a TV3, per exemple, uns mapes del temps on dibuixen molt bé el vent i la seva força.
Sí.
És a dir, I que això també ho tenim al telèfon mòbil, eh? És, o sigui, no és una exclusiva dels meteoròlegs, ni de TV3 ni de cap altre canal de televisió, eh? No. També es pot consultar a través del mòbil. És a dir, són eines que ajuden molt.
Sí, que ajuden. No, no, és, no, no, no es pot dir que no.
No, no, que ajudar, ajudes, tot ajuda. Com... les tablets, sí, sí. Tot, però fent un ús també una mica moderat. Sí. Tampoc fa falta de tenir en aquests extrems que ara te diuen, escolta'm, mira, 25 d'aquí, 30 d'allà, quan seran? Espera't un moment. Pam, 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 tant. Sí, sí.
Però si els homes del temps no tinguessin maquinària d'aquesta, tampoc serien tan justos a l'hora de predeir.
Sí, però abans també... aviam, no és allò que s'hagi d'anar a pescar.
Vosaltres us en recordeu d'un home del temps que va dir si no l'encerto em tallo el bigoti?
Sí,
sí, on va anar el bigoti?
A fora.
Vale.
Sí, sí, i tant.
I segur que se'n recorden d'un tal senyor Medina que els mapes del temps els anava escrivint amb una pissarra.
Sí.
Els anava dibuixant amb una pissarra. Cada dia.
Sí, 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 sí. Sí. I ara... coi, a Olot, encara no fa gaire la ràdio Olot, feien anar un home que vivia allà, perquè a Jovenetes on vivia, un pastor que els deia la predicció del temps i, de lo que, i com aniria l'hivern. No, encara veia més, que ell predia com seria tot l'hivern.
Allà abans un pastor d'aquells que estan... aquell sabia més de meteorologia, ja. Bueno, d'intuïció, sí. Que no passa els meteoròlegs d'ara. I els pescadors igual.
I els pescadors, sí. I els terrassans, sí, jo ho dic, també, però els terrassans, ja en coll, el meu oncle, per exemple, sabia molt, ell. Ell sortia, a vegades li deien al pare, no sé si és, hem de fer els raïms aquesta setmana, perquè la setmana que ve em penso que ve mal temps. Sí. I es miraven, el de les aus, o això, l'altre. Clar, no hem pas d'anar així, tampoc, ara,
No, però, bueno, era la saviesa de la gent de cada dia, vull dir, d'aquella gent que s'aguanyava la vida, doncs, al camp, o a Marc, o allà al fons.
Però aquesta sabia...
Aquests vivien any rere any i sabien si, no sé, si al Montseny hi havia un núvol, doncs, ojo que bé. I aquestes coses eren molt...
Tampoc tenien res més, o sigui que això era vital per ells.
Però, per això, aquest instint, que diguéssim, és el que no s'hauria de perdre. Jo crec que no,
no era instint, Pujol, sí, era experiència.
No, instint, experiència. L'experiència, si no tens instint, no serveix. Sí,
les faves serveixen.
Mira, amb la meva feina, per exemple, que feia de paleta, hi havia paletes que portaven 40 anys treballant de l'ofici i nanai. No hi entraven mai. I n'hi havia que em feia menys i aquells...
Feia més. Això és amb totes les coses.
Una mica de tot. Però jo el que crec més, és el instint natural que tenen les persones. Jo crec que cada persona, cada nano, nen, o nena, cuidado, que ara no ens diguin que som masclistes, que neix, porta alguna a dins. Però què passa després? Després passa que té que anar al col·legi. I el col·legi no pot desenvolupar aquest instint o aquesta cosa, que com li vulguis dir-li, perquè té que passar, té d'això com els altres. Tot ha de passar pel tubo. Si hi ha un nano, i jo que sé un cas aquí a Lloret, que com que preguntava molt a la mestra, escolti, això per què és? Ui, el van donar per revolucionari, van dir, ui, aquest nano m'han d'arrereix la classe. És molt complicat, i estem vivint un món molt, molt, molt complicat, i ja veurem els que queden si el tindrem més complicat o menys.
Bueno, no sé, però, per exemple, els nanos avui agafen un telèfon o el que sigui, i ho fan anar com si ho haguessin fet anar tota la vida. I jo en allò... No, és que no m'hi aclaro. No entenc res.
El telèfon
faig servir lo imprescindible.
No.
L'altre ja no ho sé fer. I tampoc hi vull entrar perquè em tornaria boig. No. En canvi, els nanos t'ho agafen i com si ho haguessin mamat tota la vida.
Han nascut en una altra època.
Sí, és una altra època.
Sí, sí. Però és que, a veure, ara jo, per exemple, la televisió, la televisió nova, hi porta... Hi ha prospecte que porta per les instruccions, ja no l'entenc.
No.
Perquè l'altre dia em vaig tornar boig mirant a veure què volia dir input. Input. I quan amb una lletra més, poder sí que ho sabria el que vol dir, però no sabia el que era. I al final, saps què em va dir? No, i de veritat, diu, tu vés tocant botons. Algú sortirà. No, sí, saps que em va desconnectar tot el sistema.
L'avantatge d'ell és que tu, davant d'un ordinador o d'un telèfon d'aquests, tens por de tocar-ho. sí. que facis un disbarat.
Sí, és, sí.
És, el
sí.
problema és aquest, em penso. O sigui, no toques una cosa, però dic, ui, i si se m'espatlla tot, què passa?
Però a més
a
més...
els nanos, no sé si no tenen por, ho proven i els hi surt. Potser és la diferència, no?
Però aquest, aquest vocabulari que tenim ara, eh? M'he baixat d'internet, en fi, tenen un d'això és mig anglès, mig català, mig espanyol, això, que dius, aviam, no m'hi claro, no m'hi claro. I com ho llegeixo allà, que d'això és, toc la tecla input, l'altre dia, i resulta que la tecla input no hi és, allà qui posa input. Diu, és una que porta una fletxa que d'això, vale, puguem aquesta. I com havia tocat aquella, llavors, pum, se tornava a descol·locar. Diu, és que tens que posar l'okay.
Senyors, el pitjor no és no saber com funciona, sinó saber com funciona i que no et funcioni. Perquè els que mitjanament sabem com funciona, quan no ens funciona, et desesperes.
Ja. I et desesperes aquí, et desesperes quan vas a un hospital o a algun lloc i te diuen no et puc fer la recepta perquè no me funciona, no me funciona l'ordinador. I esclar, totes les coses estan mirades per ordinador. I si, jo dic, i el dia que es desconnecti l'ordinador o que passa alguna cosa, què passa? Que és el que parlàvem de l'Skywalker amb el d'això. Li va dir, sempre pensa que tens...
Hi ha una altra cosa que probablement, tornant al temps, que probablement s'ha perdut, i és el fet de que, no sé, jo recordo, per exemple, Blanes i Lloret, que els, com arribava aquest temps, s'organitzava un autocar que te portava a esquiar. És a dir, que hi havia una sèrie de gent que anaven doncs, a la Molina o puestos d'aquests cada 15 dies o cada cap de setmana que portaven a esquiar. Això també s'ha perdut, vull dir que ara no es fa. Altafulla, això, no?
Suposo que cada qual hi va pel seu compte.
Amb el cotxe.
Avui tothom té cotxe.
Quan es té el cotxe privat, la independència que això comporta fa que aquestes activitats col·lectives, clar, a veure, s'ha salvat potser el Xinoxano, que encara fan l'escapada a Montserrat, o el Club Marina Casinet, que fan escapades no amb autocar, sinó amb cotxe propi privat, els diumenges, per anar a conèixer un municipi o també fer l'escapada, vaja. És a dir, clar, el cotxe privat, el cotxe individual ha guanyat a la col·lectivitat.
Home, al fons, i tu saps el que fa de deixar tenir el cotxe aparcat al carrer amb els esquís aquells a dalt? Home...
Perdona, jo em sembla que fins i tot, vull dir... doncs t'allogaven els esquís aquí, ja no els havies d'anar buscant allà, sinó que sorties ja amb els esquís i les botes llogats des d'aquí. Jo ho recordo, perquè doncs, ho recordo haver fet, haver portat doncs, els nanos a esquiar, perquè hi havia un autobús que sortia des de Lloret i un altre que sortia des de Blanes, a Font Romeu, i vull dir, anaves a França a esquiar, mare de Déu. Vull dir, era una cosa... I això, doncs... ha canviat, vull dir, no existeix. Poder això, perquè tots tenim cotxe particular anem quan volem, no?
No, i els esquís...
Però una altra de la gent que també està desesperada amb el temps és els que tenen les estacions d'esquí. Aquests miren estan mirant l'home del temps no sé, vull dir, esperant que li digui ara sí que cau.
I moltes vegades quan els hi diu que caurà i que no es moguin de casa els estan fotent canya perquè diuen que els hi fotran el negoci en l'aire.
Aquest és el gran problema quan hi ha interessos comercials.
És com aquí, a Lloret a l'estiu ningú vol que plogui. Però després a l'hivern, quan les patates són més cares i les són més cart, diuen, ostres, què passa? Quan m'ha plogut? M'ha plogut. I és així. I per més que diguem, no farem res.
I ara mateix, en la factura de la llum, atribueixen a que no ha plogut lo suficient com perquè les centrals hidroelèctriques no puguin funcionar lo suficient i que haguem de tirar de la nuclear i puja el rebut de la factura de la llum. És a dir, tot per no ploure, quan el que volem és que no plogui.
Perdó, aquí sí que podríem fer un altre programa, eh? I t'ho dic sincerament. Som un país que ens han regalat el sol, sí?
No, i tant.
I no l'aprofitem en absolut, val? i que el govern ens ha anat enganyant una vegada i una altra vegada i una altra vegada. És a dir, primer te van dir, doncs...
Que subvencionarien l'ús de les plaques fotovoltaiques...
No, la primera, el comptador de doble tarifa, val? I llavors tu posaries la rentadora a casa teva a les 12 de la nit? Clar, què et faria el veí? Vindria, et clavaria un ganivet a l'esquena. Perdona, clar, vull dir, perquè aquesta doble tarifa funcionava des de les 12 de la nit a les 8 del matí, val? Això va ser un desastre. Després van dir, t'obliguem i te subvencionem que posis plaques solars, i tot el que faci de nou, plaques solars. És un grandíssim invent. Vull dir, fas aigua calenta amb el sol que te'n sobra. La subvenció no hi és.
Per tant, la gent... Els costos l'han prohibit.
Sí, senyor.
Si tens una placa al terrat... I la tens, la tens sense permís, perquè el permís no te'l donen.
Bueno, i després parlem de les cèl·lules fotovoltaiques que deia l'Altafulla. I l'Altafulla, has de recordar que es deia que tu faries corrent i la que te sobrés de casa teva, doncs a l'Estat més o menys te la compraria. Val? Bueno, doncs ara resulta que no te la compra i que te clava un impost per tenir cèl·lules fotovoltaiques. Perdó. I surts d'aquest país, i te'n vas, com fa dos anys nosaltres, a Àustria, i resulta que totes les granges que hi ha escampades per allà a Àustria, que el sol el veuen en una foto, tenen cèl·lules fotovoltaiques per tenir llum a dintre de la granja, i li preguntes a la guia, i per què tantes cèl·lules, si aquí solen tenir... a l'Estat ens subvenciona. Per l'amor de Déu. Només... I llavors parlem d'insuficiència i que depenem del petroli, depenem d'altres interessos. I ja està.
Tot es mou pels interessos.
Però és que tenim el sol, que ens l'han regalat. Sí. I que aquí, doncs, a veure, enxufats a la corrent no hi hauria d'haver-hi ningú. Perquè tots tenim el suficient com per tenir tres plaques fotovoltaiques i unes plaques per tenir aigua calenta i s'ha acabat la història, vull dir, ja està.
I més amb la tecnologia que ara mateix ja disposem, perquè recordem que hi ha una empresa que es diu Telsa i que Tesla,
sí.
No pot vendre les seves magnífiques bateries, que són per a cotxes i per a llars, que tenen una acumulació més que important, crec recordar que és entre 7 i 10 dies d'autonomia, i són prohibides la seva comercialització a tot l'Estat espanyol.
Bueno, i espera't els cotxes, vull dir que és clar, perquè aquesta Tesla també fabriquen cotxes. Vull dir, espera't que aquests també tampoc podran anar amb els cotxes elèctrics. Vull dir, no interessen els cotxes elèctrics tampoc.
No, fins que no. Fins que no hagin exhaurit tot el petroli. Sí. Però veus, amb aquestes coses els fan anar mica en mica. Amb altres no, amb altres són tacant, és a dir, pum, si això s'ha acabat, i s'ha acabat. Aviam, ara que parlàvem de baratí o no baratí, no sé si vosaltres us recordeu que quan es va posar l'aigua a Lloret, l'aigua, van portar l'aigua del Tordera, com més aigua gastaves, menys pagaves.
Això era abans.
I ara és al revés.
I van donar 20 anys de no pagar... Els que havien tingut mina els havien tallat.
Ja, sí.
Els propietaris de mina, però abans la mina, tenir aigua de mina entrava a la propietat. O sigui, sí, compraves una casa i et deien mitja ploma d'aigua,
sí,
no?
Sí.
Llavors, quan la van treure, doncs van donar 20 anys sense pagar. Esclar, els 20 anys van passar ràpids.
Sí. Però, ja dic, com és això? Llavors, ara fan la cosa aquella de dir, a veure, quanta gent hi viu en aquesta casa? Tres persones, pots gastar fins a tant. La que passis de tant, pagaràs el doble o pagaràs més o menys. Bueno, i amb quin barem agafen d'aquestes tres persones que hi han? Perquè, per exemple, si en una casa hi treballen tres mecànics o tres paletes, o gent que s'embruten, que han de rentar la roba pràcticament a diari, que costa més, que no poden fer-hi només una centrifugada, si no li van fotre 4 o 5...
Aquest pagarà més,
però no li tenen pas en compte perquè són 3. O sigui, 3, deixem estar. Com les enquestes, com tot. És que jo al·lucino a vegades com diuen, aquest any cada espanyol s'ha gastat 200 euros amb loteries. Collons, no m'hi gastant 5, sí. Com a mi que no m'hi comptin. Com ho fan? Per això llavors passa el que passa, que diuen, cony, els pronòstics eren aquests, però són uns altres.
És una mitjana, això vol dir que hi ha algú que ha jugat per vostè.
Sí. Clar, però jo amb aquestes d'això, no, què vols que t'hi digui? No,
és,
no.
És el de les estadístiques, no? Diuen, sí. S'han menjat 4 pollastres per cap.
4 per cap, sí.
És que hi ha un tio que se'ls ha fotut els 4.
Jo no, que sóc vegetarià, eh?
Bueno, però vull dir...
No, vull dir que és així, però... no? La vegetarià deu dir jo no.
Diran que t'has menjat tantes cols, oi? Sí.
I amb allò del lleu que es va menjar amb un explorador i l'explorador aquell pensava, diu, cony, justament a mi que soc vegetarià, em passava. I ara, una altra cosa que abans de que acabem m'ho voldria dir, dic, suposo que aquelles fans que tinc jo, que em diuen que tinc aquella veu tan dolça, tan maca, veuran que avui la tinc molt enrogueada. I és degut al plat del dia, de les grips...
Deixo clar això,
Pujol. I si avui puc ser aquí, és gràcies a aquelles noies de la farmàcia que em van fer uns preparats i em van dir, tu pren-te això, eh? I tu aniràs demà i parlaràs com un sol, perquè nosaltres no podem escoltar-te.
Una cosa és el com parli i altra cosa és el que parli. Avui ve dopat, doncs, no?
Sí, avui sí. Pot ser que sí, perquè és clar, de la manera que van les coses avui en dia, pot ser que ja sigui dopatge, això.
A veure si ens faran un control abans de sortir, ara, eh?
No! Una altra cosa, ara que tinc la paraula, deixi'm acabar de dir, ja ens fa tard. Que clar, molta gent em pregunta, si sabeu, havien de fer allò del tal com raja, en el Teatre Nacional, que digui el Lloret. I degut a que vaig tenir un accident, no el va poder-lo fer.
Però és un dia que també va... Jo hi vaig anar, però feia un dia molt dolent, també.
Ah, devia ser pel mal temps.
No, pel mal temps.
El teu no ho sabia.
Va ser un accident meu. I ara ja m'ho pregunten, quan tornaran a fer-ho? Dic, nois, ja estem parlant d'altres estàncies, jo ja no... Aquí ja no puc dir-li res.
Hi ha més gent que ha preguntat com s'ha fet aquest accident.
Com l'he fet?
Què li va passar?
Un atemptat. Jo volia parlar mal de certes coses i van llogar un sicari perquè vingués i em fotés una trompada i no pogués anar-hi.
Això és greu, eh?
Sí, és molt greu, però que ja dic que avui en dia ja no pots deixar res. No, però en sèrio, jo els voldria dir a aquesta gent que disculpar-me dintre del que pot ser, però jo no volia pas fer-m'ho.
Però la volem, la volem veure.
Jo crec que sí que es tornarà a fer-ho.
Ens n'enterarem per internet quan la fas.
Ah, també, veus? També.
No és això, Altafulla?
Jo crec que sí, el que passa que com que en Salvador no veu internet, no sé si ell...
Jo no tinc pas que veure,
jo.
Jo amb això del tal com raja, ho tinc molt fàcil, com m'ha dit la tertúlia, a vegades li dic, de què es parlarà? Diu, de lo que tu ens deixis parlar. Diu, bueno, doncs ja parlarem d'alguna cosa. Bueno, doncs dit això, d'excusar-me, jo amb la gent ja dic que ho sento molt i tornem a fer-ho, suposo. La ràdio, per exemple, la ràdio. Això que fem, la tertúlia aquesta, jo sempre li dic amb ell, per mi és el bo de la ràdio. Aquestes coses, molts diran, què cony parlen aquells tres en allà arreglant el món i fent això i fent
allò? No arreglem res.
No arreglem res, però sabem una opinió que podem tenir sobre una cosa o sobre una altra, que no ve de sentir i que em dispensi moltes vegades aquella música del xum-xum-xum-xum-xum-xum tot el rato. Molt bé, sí que a la jovent els agrada això, però cony, pensem que hi ha jovent i hi ha vells, també, eh?
Bueno, això és com una xerrada de cafè,
clar,
però que la sent tothom.
La sent.
No els quatre que estem a la taula.
No, i algú li agradarà, algú no li agradarà, algú dirà, hòstia, és que aquells... Jo trobo molta gent i li agraeixo molt que me diguin... quina passadilla, tu, és que estàveu tot el rato fotent això, fotent... Doncs de què vols que parlem? De futbol?
Sí.
De la política? De la política, ni parlar-ne.
Hi ha una solució, tancar la ràdio.
No l'he de tancar.
La llibertat.
Estem amb el mateix... És que avui en dia, amb el jovent, jo estic tip, sempre que tenim alguna xerrada, i al jovent els dic, escolteu-me, no sabeu escoltar. No sabeu tenir una conversa. Passo d'això. Tio, jo no... De què vas? No, parlem. I fixa't que nosaltres ens ho donem un premi com a tertulians, perquè si els tertulians professionals són aquests que surten a la tele, que es trepitgen un a l'altre i no els deixen acabar de parlar, Bueno, nosaltres jugaríem...
Si no, fos... ja. No, però... no parlem dels polítics.
No, d'aquests no.
No, això ho farem com feien en Tipi Coll. Que deien, sí. Com que vam al programa, deien, i la pròxima setmana
parlarem del gobierno. Del gobierno.
No. Una altra cosa, Agustí, ara que parlem de noves tecnologies, quan veiem aquests nous barcos que es fan, per exemple, per fer regates, no? que valen una fortuna, perquè han dissenyat el casco d'una forma excepcional. I ara han canviat fins i tot els sistemes de les veles, és a dir, ja no és una vela de drap, per dir-ho d'alguna forma. Sí, sí. Ha canviat fins i tot això. Que
tot ha canviat.
Fins on t'ha arribat aquest canvi?
Jo fent un simulacre, diria, els cotxes de carreres, de Fórmula 1.
Sí, no?
Allò no tenen res de cotxe. Són més voladors que de cotxe. Bueno, esclar, es va buscant sempre el millor, el més, no? Si vols córrer, doncs amb una vela de cotó no correràs tant com amb una vela de nylon. I si per comptes d'una vela de nylon és una vela fabricada com si fos tot una peça, que no té cap poro ni té res, doncs encara és millor. El que passa és que són unes veles tan delicades que només que els dobleguis una mica se't trenquen. Esclar, però a ells la qüestió econòmica no els importa perquè hi ha una empresa darrere que ja ho paga. És com totes aquestes coses que es busca el límit.
El límit ja
d'això. Per això són molt delicats aquests barcos i qualsevol cosa que troben i a les velocitats que van, pues es desmunta el barco. I ha passat ara últimament, no? Que toques alguna cosa, trobes algun tronc que trobis a mar, que n'hi ha molts, pues toques allò amb una velocitat de 30 nusos com van, pues el barco es desintegra.
I una altra cosa, perdona, una altra cosa que també me va sobtar moltíssim escoltar-la, i és a dir que dins del mar hi havia una illa de plàstic que era, no sé, vull dir, quasi com Mallorca, per dir d'alguna manera.
Sí, de plàstics no? Els que vulguis.
No, però vull dir, tanta porqueria s'ha pogut arribar.
Sí, home, només has de veure els plàstics que volen per la platja de Lloret, cada dia. Si tots això, a la corrent, els va juntant i fa com una... com un, no sé, com un teixit, que els va lligant, doncs, pues, clar, es converteix allò en una illa.
I si podria fer un cap de golf?
Potser no encara, perquè si no ja li hauríem fet.
Pit-en-pum. Una altra cosa, ara que deia dels barcos aerodinàmics i aquests, aquest que està fent ara una travessa que no sé, que diu que vol batre el rècord o no sé com es diu, un espanyol,
sí,
que porta un diu, aquest dia el portava retratat en el diari, posava des de la banyera del barco i explicava l'estructura del barco, que té, bueno, no sé l'altura que té la vela, això, i deia que als costats hi tenia una cosa, perquè quan anava llançat, aixecava el barco a l'aire.
Sí, bueno, això ho fan els de motor, els barcos aquests de motor, que ja fa anys que passegen turistes per la Costa Sud i tot, ja s'eleven. Al agafar velocitat, sí. Porta uns esquís a sota, que fa que pugi el barco, i llavors no té la resistència d'un barco dintre l'aigua. Allò va com si volés.
Són uns esquís. Sí. Agafa més velocitat.
Sí. Ho veus, sí. Ara, com, donar... com es va esquiar? Que tu deies...
no, ara, amb allò, si no, trobes alguna cosa, només que trobis una mica de tronc, o un plàstic gros, fot una volta al barco, queda clavat.
Puc dir-ne un nen, on estem acabant, això que em deies dels plàstics, jo quan vaig a banyar, que vaig a les nits, que és com pertoca a la gent del poble i anar a ballar a les nits per no ocupar un lloc pels turistes. Jo hi vaig cap allà, com s'ha posat el sol. Llavors quedo esparverat de veure la quantitat d'ampolles de plàstic i d'això esquiant. I, però no en les papereres aquelles que n'hi ha una cada dos metres, no.
Que ja no hi queben.
Sí, molt... No. Encara que hi quebin. No. Ja no es dediquen a... Un dia vaig anar-lo mirant i caben i pum, es tira. I llavors dic, bueno, pues això no s'hauria de permetre, tampoc.
Bueno.
Sí, bueno, ja som amb allò.
Això no s'hauria de permetre, això... però tampoc s'hauria de fer. Això, no, només això, que tinguin una mica d'educació ja no hauríem
sí,
de fer-ho.
Això se'n diu educació.
Sí, però aquests mateixos, segur, molts d'ells, si ho fan al seu país...
Ah, al seu país no el farien.
Però aquí sí, per què?
Ah, perquè
estem amb allò...
Perquè aquí es pot fer tot.
Això ja fa molts anys, eh? Sí, allò de... Sí, no els hi diguem res perquè no...
Sí, perquè
jo home. Recordo una vegada... quan encara venien a fer reforç aquí de guàrdia els grisos que deien de Barcelona perdó, van fer amistat amb uns i ens van dir bueno, vosaltres aquí, diu, a nosaltres ens han dit que no els dejáramos ver i punto
sí, ja n'hi ha prou
però en aquells temps encara es feia una mica de respecte però ara si no els dejamos ver, com que no els veig. En fi, que no ho arreglem pas avui, perquè
no,
ara
d'aquí
a
prop
diran que no ens haguem de plegar.
El fred és el fred, la tramuntana la tenim avui aquí sí, també, no? Sí. Però tenim sol.
Però, sí, però...
Ho veus? Sí, és aquesta la mare de Déu, vull dir, i no l'aprofitem.
Però,
clar.
Amb
un dia com avui, que fa un fred terrorífic, tu podries estar a casa teva ben calentet i no gastar un duro. I parlem ara, doncs, d'això, d'insuficiència d'elèctrica, de gent que pateix fred a casa seva perquè no pot enxufar la corrent. Doncs mira, si aquí... li muntessin unes plaques solars, aquest senyor estaria calentet a casa seva.
Aquí tenim sol i vent.
Exacte.
Sobretot avui.
Això, perquè també després...
tampoc s'aprofita.
Després en parlaríem dels ecològics, d'aquests famosos...
Vas de viatge a qualsevol
lloc
i veus els...
Els molins.
Les molins,
sí.
Que per mi no són tan lletjos, no. D'això. Però fan són de gran utilitat. I aquí no en veus ni un.
No són rentables. Diuen que no són rentables.
Les empreses elèctriques no els interessa.
Aniríem sempre a petar allà mateix.
Sí, és el mateix
que
la solar.
Ara ha dit una cosa, en el fons, això de l'ecologisme.
Clar.
A veure, jo l'ecologisme, el respecto i el trobo fantàsticament, Però és que ens han sortit uns ecologistes de nuevo cuño que dic-vos, conxos, no fotem... Perquè em diria, vaig haver de dir-me una noia que m'estava parlant d'ecologisme allà a Saderles. És que no dic... Escolta'm, tu de què em parles d'ecologisme? Sí, perquè nosaltres anem contra el capitalisme i ja es va sortir els americans, que els americans que porten... Dic, a veure, tu m'estàs parlant dels americans? Sí, que això... Dic, nena, tu portes uns pantalons jeans, portes una d'això, una gorra, que també no sé què posar pel llos, i unes sabates Nike. I tu m'estàs... i fumes Winston. I m'estàs dient que vas contra el capitalisme d'Amèrica i vols ecologia i més vols coses, però tu de què vas?
Però és que això ho fan al Pakistan, home. No ho fan als Estats Units, això.
Sí, però la patena als Estats Units. El que s'emporten els quartos són els Estats Units. Perquè llavors també entraríem amb allò, no compreu coses. Perquè allà ho fan els nens, ho fan això. Bueno, però és que si no els compres i no tenen això, què faran amb aquell nen? O sigui, jo, com que som nascut al 43... Vosaltres sou una mica més grans.
Porto 10 anys.
Heu vist més coses?
No.
Però jo, sí, però jo he vist, jo sempre dic, l'època prodigiosa de Lloret va ser del 60 al 70. I punto.
Sí. Fes bon temps,
jo baixaria una mica més.
Sí, fes el que fes.
Jo baixaria una mica, del 55 al 60 i per munt.
Sí.
Perquè llavors venia un turisme, poc, si tu vols, que es posava a casa de llogat en una habitació de qualsevol cas, una casa particular. Aquella gent cada any tornaven, disfrutaven, es relacionaven amb la gent d'aquí Lloret, amb les colles que hi havia aquí Lloret, anaven junts, i era un turisme familiar, una cosa diferent d'ara. Ara, amb la quantitat, la cosa va anar canviant, els hotels més grans i tal, i ara han d'emplenar aquells hotels.
O sigui que l'època daurada de Lloret s'emmarca depenent del tipus de turisme que ha tingut al llarg de tota aquesta història.
Per mi,
evident,
sí. Per mi, sí.
Sí.
Evident, això és evident.
I tant.
I en tenim una prova. És a dir, fixa't que de Blanes a Lloret hi ha 6 quilòmetres. Lloret està carregat d'hotels i Blanes, aquests hotels s'han fet en els anys 80. És a dir, mentre que Lloret es dedicava al turisme, Blanes no va poder fer-ho mai, perquè qui manava doncs no deixava fer hotels. És a dir, la cosa és així. A més, és simple, això, eh?
Sí, sí, sí. I a més, jo, igual que abans he posat l'exemple de Paletes, com que jo feia el duet també de Paleta i Cambrer
l'estiu... I de turista, sí.
No, de Cambrer l'estiu. És per dir-te que jo vaig començar a treballar a l'any 64 al Casinet, amb pajarita americana, amb botons daurats, xerrateres, cada moment ens canviàvem la camisa perquè se'ns l'atacàvem així. No. I com va acabar?
Amb
xancletes i pantalons curts. Servint les begudes, els gots, amb un platet a sota. I van acabar portant amb un plàstic i de màquina. Què vol dir això? Que hem anat a més? Hem anat a d'això? No ho sé, però el Passeig de Mar, per exemple, que era un lloc, diguem-ne, selecte, entre cometes, es va convertir de la nit al matí en un puesto de rebombori i de sangries a tot trap i de... Sí. No?
No.
Què diu? Per què no?
Bueno, perquè jo trobo que el Passeig de Mar de Lloret continua sent una cosa excepcional.
Ara s'ha revertit, sí, sí, altra vegada. Ara torna a haver-hi... Però va haver-hi uns anys.
No.
Sí. Va haver-hi uns anys tot... que allò era un soroll, uns crits, uns cants que tots els que vivien en allà en això anaven a queixar del merdí que hi havia.
Haurem de fer una altra tertúlia per continuar amb el tema, que és prou interessant. Agustí Blanc, Alfons Serrano i Salvador Pujós, gairebé no he hagut d'intervenir, això és molt bon senyal. Vostès han portat la tertúlia, potser també perquè l'experiència del company Alfons Serrano, que sap com dirimir i com anar cap aquí i cap allà.
Mestre.
Gràcies per ser aquí, molt entretinguda.
És el Messi de la comunicació.
Sí, tant.
Adéu-siau i molt bon dia.
Adéu
a tots. Guardins del fred.
Sí, de la tramuntana.